a Islàndia, atenció, perquè hem ajuntat dues persones que no es coneixen i que van anar a la presó, totes dues, per no voler fer la mili. Són dos homes de generacions diferents. El primer es diu Pepe Beunza, té 72 anys i es va negar a fer la mili l'any 1971, en ple franquisme. Té el mèrit, el Pepe, d'haver sigut el primer que s'hi va negar a tot Espanya. El segon té 48 anys i el 1991 es va declarar insubmís al servei militar. Es diu Sergi Sol, i potser us sonarà, per la seva vinculació amb Esquerra Republicana, cap de gabinet d'Oriol Junqueras i director de comunicació del partit. Tots dos, tant el Pepe com el Sergi, van anar a la presó per desobeir una llei. Ara, aquests dies, tornen a viure la seva lluita amb els polítics que estan tancats a la presó, amb els quals, tots dos, i per motius diferents, hi tenen moltíssimes connexions. Pepe Beunza, bona tarda.
Bona tarda.
Sergi Sol, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
No havíeu coincidit mai?
No havia coincidit mai. Jo, per això, havia sentit a parlar del Pepe Beunza. I, a més, l'havia explicat a l'arribar que havia sentit a parlar del Pepe Beunza al moment que jo em vaig declarar insubmís, però després ja me'n vaig oblidar, i, novament, a través del Raül Romeva. El tio que em torna a recuperar el Pepe Beunza és el Raül Romeva.
Jo vaig ser professor de l'escola que el pare del Raül era el director. I això, clar, es va crear una amistat molt gran i jo al Raül vaig conèixer des que era petit. I llavors, quan ell va començar la universitat, em va dir, escolta, em vull dedicar a la cultura de pau. Dic, home, doncs aquest tema ja et puc jo una mica orientar. I llavors ell diu que jo vaig ser una mica el seu mestre. És a dir, que és l'alumne que ha superat el mestre.
I ara fixa't, per tant, avui hem ajuntat dues persones, el Pepe Beunza i el Sergi Sol, que es van negar a fer la mili i van acabar a la presó, i hem començat parlant del Raül Romeva, que us uneix d'alguna manera, tu, sí. Sergi, cap de comunicació...
Perquè el Raül, abans ho explicava, que just el 31 d'octubre, per tant, just pràcticament la vigília abans d'entrar a presó, en una reunió en la qual hi havia el Carles Mundó, hi havia l'Oriol Junqueras, el Jordi Turull, el Josep Rull, hi havia algú de la CUP, hi havia la Marta Rovira, hi havia gent de les entitats, i era jo. Aquell dia, un moment molt difícil, al vespre, una reunió al vespre, molt delicada, i el Raül ens sorprèn a tots i es posa a parlar del Pepe Beunza i del seu decàleg de la presó, és de com assumir la presó, i ens explica que ell s'està preparant per la presó. I diu textualment aquell dia el Raül, un moment molt difícil, diu, si el preu de la llibertat és la presó, jo aniré a la presó. Diguem, encara ara m'emociono quan ho penso en aquell moment, i, bueno, i de fet tothom es va emocionar molt, no? I de fet va servir una mica per conjurar tothom, i escolta, si aquest és això és el que hem d'assumir, doncs ho assumim, no?
Això vol dir, Pepe, que el Raül et va venir a veure i et va demanar com t'has de comportar en una presó?
No em va venir a veure, però jo sabia per on anava tot aquest tema, i li vaig dir, escolta, us heu de preparar perquè pot ser la presó és una realitat que cal assumir. Hem fet un decàleg, t'ho envio, i ojalà no serveixi de res. I a partir d'aquí ja no va donar temps ni de comentar-lo.
Sí, i el decàleg, per exemple, el punt 1?
El punt 1, ara no t'ho sabria dir, però diu, la presó és un lloc on es pot aguantar si estàs preparat. S'ha de perdre la por a la presó. No? Així, això ve de la desobediència civil del Turó, que diu que si un home just està a la presó, el lloc de tota persona justa és la presó. Llavors, si en la lluita no violenta comencem la fase de desobediència civil, ens hem de preparar per anar a la presó.
Això és la teoria, que és molt maca. L'altra és la pràctica.
Però tenim la història de la insubmissió que confirma tota aquesta teoria.
Exacte. Avui precisament volem parlar d'aquesta lluita per la desobediència amb dues persones que ho veu fer, això, un l'any 71, ple franquisme, l'altre el 91. El Sergi Sol havia sentit a parlar del Pepe Beunza, però no ha sigut fins avui, Maria, que no s'han trobat, no?
Sí, s'han trobat fa res, uns menys minuts. Ha sigut testimoni. He de dir que ha sigut una trobada realment bonica, precisament per això, no? Perquè tenen diversos punts d'unió, tots havien sentit parlar l'un de l'altre, se sabien una mica doncs, les seves històries, i tenien el Raül Romeva doncs, com a punt també en comú, i quan us heu vist, doncs ha sigut molt, molt bonica l'abraçada que us heu fet, de dir, i ara hora que per fi coincidíssim ens veiéssim.
Tal qual ho explica la Maria.
Clar, és que a més, diguem, en el cas del Pepe ell va ser un precursor en aquell moment, en el cas del Sergi sí que va ser aquell moviment de la insubmissió que va agafar centenars, milers de persones, diries que us veu negar a fer la mili i a fer també la prestació social substitutòria.
Sí, exactament, ens vam negar a fer la mili i ens vam negar a fer la prestació social substitutòria perquè ens sentíem, o i així ho expressàvem, que legitimava la mili obligatòria, no? I per tant, que el que es tractava era d'acabar la mili obligatòria, es tractava de qüestionar aquella llei ell, no d'agafar-te, diguem, una, a la lletra petita de la llei que permetia segons què. I era una decisió, diguem, en el meu cas, ja molt pensada, perquè jo vaig fer una primera pròrroga d'estudis. Estem parlant que era molt jovenet, estem parlant que tenia, quan m'arriba això, doncs, era, no sé, 18 o 19 anys. No sé si la vas fer tu, l'Emili, Albert.
Jo la vaig fer, sí, sí, jo la vaig fer.
Per tant, ens arribava...
Vaig fer una pròrroga, dues, i també al final la vaig acabar fent en 20 i poc.
El temps just per estar segur del que, en el que anava a fer. I ja està, i quan hi ha arribat el moment vaig decidir que ho feia, diguem, amb gran disgust dels meus pares, no perquè els meus pares no ho veiessin amb simpatia, els meus pares veien simpatia fins que son pare, el seu fill els hi va dir que ell volia, que ell estava disposat a fer allò, que de fet havia decidit fer allò, no? Però, bueno, ho vaig fer sense... jo crec que molt meditat, malgrat que era molt jove i segurament bastant canvert, no? Però molt meditat i també sent molt conscient de que tal vegada, tot i que jo pensava que era només una possibilitat entre d'altres, de que pogués acabar a la presó, no? I, efectivament, no només vaig acabar a la presó, sinó que vaig ser l'únic dels que vam fer, del meu grup, que vam fer una presentació col·lectiva, perquè fèiem unes presentacions col·lectives al PP, potser es recordeu, devia seguir, sí, vaig al govern militar, sí, sí, sí. Anàvem tots els que ens havien quintat, anaves aquell dia i signaves una mena també de sí. també era de decàleg.
I alguna vegada disfressats, que no
sí, tot també, i amb grellers... Era tot
o sigui, signaves un decàleg conforme jo no vull fer l'Emili per tots aquests motius.
Sí. Sí, però jo em vaig afegir un aquell dia, de fet vaig ser l'únic que vaig pringar. Quan em va arribar el paperet, jo vaig dir, ostres, que trobo falta un motiu aquí, i vaig dir que el motiu que trobava falta era rebutjar l'exèrcit per exèrcit com a institució, però també rebutjar l'exèrcit per espanyol perquè vaig dir que era un exèrcit d'ocupació. I em van dir, hòstia, això encara... Després, una cosa d'aquestes va reincorporar, i em van dir, això ara no toca. I algú em diu, saps què? Diu, ho escrius, al dors, i afegeixes el punt 11.
Ves, no fos per això que acabessis a la presó.
El punt 11. Jo, vaig ja ser l'únic que va acabar a la presó.
És a dir, tu, aquell dia, juntament amb altres, sí. entregueu aquest decàleg, tu hi afegeixes sí. el dors aquest punt extra... Sí. I aquell dia passa alguna cosa?
No, aquell dia, em sembla que... No recordo massa bé, em sembla que vam passar a declarar un momentet davant del jutge militar, hi havia el jutge militar de Barcelona que prenia una breu declaració, i ens en vam anar a casa. De fet, jo no vaig saber res del que estava passant, també passava una mica de tot, era molt jove i no em preocupava gaire del que hauria de venir, fins que un bon dia es van presentar uns senyors de paisà a casa dels meus pares, no? Que van resultar ser guàrdies civils, i jo li explicava, em diu, la Maria em trucava, li explicava com havia anat, i és que arriben tres tios, jo havia dormit, estava dormint perquè havia sortit la nit anterior, per tant era molt tard, ma mare em va venir a despertar.
Que raro.
Sí, havia anat a dormir, potser
sí,
les coses
en 20 anys matí. No se surt, no?
I ma mare em desperta, jo aixeco la finestra, i em diu, et venen a buscar uns senyors. I jo, que estrany. Llavors miro, i d'aquells tres senyors que anaven de pesar, em vaig reconèixer un, que era de la Guàrdia Civil de Sitges, que jo el tenia clissat, perquè una vegada m'havia agafat enganxant cartells i m'havia portat a la caserna de la Guàrdia Civil. I vaig dir, mama, són guàrdies civils, i vaig dir, prepara'm un entrepà i una Coca-Cola que salto pel darrere. Ma mare em va dir, però què dius, home, si això la policia no pot ser, perquè t'haurien informat, ves que exagerat que ets, ara una Coca-Cola. Però total, que al final, ma mare em convenç, surto a la porta, els obro i els dic, sí, què quieren ustedes? I em diu, Sergi Sol, i jo els dic, un momento que voy a ver si mi hermano ya se ha despertado. Torno a entrar i dic, mama...
Com si no fossis tu, Sergi Sol.
Exacte.
Mama, o sigui, t'ho vas repensar, no? En aquell moment vas dir, no ho tinc clar, això, de dir que sóc jo.
Ja estava preparat.
Entrepà i Coca-Cola, torno a dir, que salto pel darrere, vivim una casa parellada. I ma mare em torna a dir, però què estàs dient? Però què t'han dit aquests senyors, que han estat molt amables? Bueno, total, torno a sortir, dic, sí, sóc jo. I diu, està usted detenido. I ja està, llavors em van amanillar, em van pujar dintre del cotxe de la Guàrdia Civil, em van dir, lo podemos hacer bien, por las malas, que vol dir això? Bueno, que usted se puede portar bien, o la vamos a tener aquí, pues que meterle en el cotxe de manera forzándole, no? Jo recordo que vaig entrar sense fer cap escarafall, vaig entrar al cotxe, em van portar a la caserna de la Guàrdia Civil de Sitges, allà vaig estar moltes hores, llavors es va concentrar pues, potser 900 persones a l'exterior, que havien a córrer en la veu, em va venir a buscar una patrulla de la policia militar, aquesta policia em va portar a la caserna del Bruc, aquí molt
sí,
a prop d'aquí.
Sí, aquí la Diagonal.
Recordo que fèiem, que vaig estar 8 dies en un calabós a la caserna del Bruc, i llavors ens feien sortir d'entrant a passejar, i anàvem escortats per 8 policies, que eren molt curiós, anàvem temes, però temes descarregats, que era una cosa d'aquestes coses que passa al servei militar, no? Que patrullaven amb uns temes que no estaven carregats. I al cap de 8 dies, em ven a buscar, jo dormia a aquell calabós, i de sobte em desperto amb una galeta a la cara, que vaig caure de la llitera, i era la Guàrdia Civil. I res, em van agafar i em van dir que se m'endullen també. Llavors, pujo al cotxe, eren tres Guàrdies Civils per mi, anava sol a la furgoneta de trasllat.
Sabies on anaves o no?
No em van dir res, no sabia on anava.
O...
Emmanillat a l'esquena, a més a més. Llavors hi ha un moment donat que un dels Guàrdies Civils, el que anava al mig, ni el pilot ni el copilot, sinó que n'hi havia un que anava en posició horitzontal amb una reixa davant meu, em va preguntar, xaval, tu per què estàs aquí? I jo vaig pensar, ara és la meva. perquè ara els explicaré que jo no sóc cap lladre ni cap assassí, ni fet que només he dit que no vull fer la mili, no?
I em trauran les manilles, sí. I serà tot molt bonic, no?
I llavors li acabo de dir, i em diu, serà maricón? Pedazo maricón? I em va començar a insultar, i dic, bueno, saps què? Més val no dir res, deixa-m'ho estar.
Quan tu li intentaves explicar que l'únic que volies és no fer la mili.
Ah, exacte, jo vaig pensar que estava salvat, que aquells senyors aleshores m'entendrien que jo no era cap subjecte perillós, no? Però, hòstia, van reaccionar allò com muchas agalles, i bueno, vaja, van pensar que un discurs homòfob. I em vaig quedar molt, molt, molt sorprès, vaig tornar a callar. A més que estar sol, no saps on el porten, tenia 20 anys, tampoc no era el cas de fer-se l'heroi, no? I a més estàs allà tancat i et sents allò...
I aquí era el camí que et porten ja cap al Calameco, que és a la presó
a
on
mi...
vas acabar?
Sí, que no ho sabia. Llavors jo anava cap al Calameco i anava mirant per la reixa, en la petita reixa, m'anava aixecant i veient que anava per l'autopista. De sobte sortim, feia molta calor, perquè era el mes de juliol, i vam parar amb una mena d'escampat, que crec que era prop de Saragossa, on hi havia un d'aquests bars al costat de la carretera. Llavors, baixen, com em van dir que anaven a dinar, i em van deixar a dintre. Quan feia 5 minuts que era dintre, ja feia una calor d'estiu, un dia aquests de 40 graus.
A dins el cotxe tancat.
Sí, bueno, dintre la furgoneta.
La furgoneta, sí, sí.
Ferro, que jo m'estava ofegant i vaig començar a donar coses a la porta. Que d'una estona em venen a buscar, que ja està bien, i llavors em van portar a dintre del restaurant i em van manejar la pota de la taula. Amb tota la gent menjant, no? Manejar amb una mà i em van deixar una altra, em van manejar les manilles, una manilla a la pota de la taula i l'altra a la mà.
I llavors em va menjant...
Va, com a clar, tothom em mirava, estava manillat menjant amb una mà, era molt evident, no? I a més que em van sortir a buscar expressament i per tant em van entrar manillat. I després vam tornar a reprendre el viatge. I recordo res, que quan vam arribar a la presó, al Calameco, llavors, hòstia, la primera cosa que em van dir és, xaval, aquí te van a poner fino. I em van dir, vas a ver cómo te van a poner el culo. Cosa que ara ho dic així, però no feia cap il·lusió quan t'ho deien en aquell moment, no? Perquè tu arribaves a un lloc que per tu... Hòstia,
encara que no et van dir que et farien un home, que és el que et havien de fer la mili,
sí,
no?
Exactament.
Teòricament.
I llavors, un cop entro dintre, et fan despullar, em fan dutxar, que diuen para desparasitar-te i no sé què, i quan surto, em trobo que m'han pres la roba, era al mig d'un passadís de servei on anaven passant les cuineres i anaven passant personal de servei de la presó, i em diuen que m'he de posar un mono militar, perquè jo era una presó militar, no? Encara que estiguessis allà per delictes civils, i tu podies estar allà per haver assassinat, per haver robat un banc, com vaig conèixer un nano, un bon nano de Vallecas que havia robat un banc, que es deia Cascajales, encara me'n recordo. I aleshores em diuen que em posi el món. Jo em nego a posar-me al món i em vaig passar 3 hores de rellotge amb pilota picada enmig del passadís mentre les cuineres anaven passant i ja feien broma, no? Rella, tothom rella, i jo, escolta, algú em posava les mans així, arrepenjat a la paret, diguem, les mans al davant, no? I ja m'ho prenia fins que un moment donat van dir que, bueno, que em tornés a posar la meva roba, però que no em donarien cap més roba i que hauria, doncs, de passar tots els dies amb la mateixa roba, no? De manera que quan t'havies de canviar o estava molt brut perquè l'estiu hi suaves, el que feies era rentar-ho, posar-ho a secar, que era l'estiu i se s'acaba de seguida, i estava tornant a posar la mateixa roba, doncs així tots els dies.
Clara, veig que hi ha les històries de la mili i les històries dels que no heu fet la mili, en aquest cas, que donen, per tant, només que els que s'explica sempre en els sopars.
És alt o baix, és prim o gros, lluita amb missils o cops de roc. Pot tenir els seus 50 anys o tenir-ne sols 17. Serà soldat durant 1000 anys.
Avui a Islàndia hem reunit el Sergi Sol, que es va negar a fer la mili l'any 1991 i va acabar a la presó del Calameco. No, continuarem, eh?
Ara... Sí, sí.
Sí, de moment t'hem deixat a dins de la presó del Calameco, diguem.
Vestit ja.
Però ara volia fer un salt 20 anys enrere, com ho demostra també la cançó aquesta del doctor Estivill amb el grup de folk.
Fantàstica.
Que és una cançó que em sembla que va inspirar o, d'alguna manera, el que va fer el PPB Unza l'any 71, que és que en ple franquisme vas dir, jo no vull fer la mili.
Sí, senyor, jo he d'agrair a tota aquesta gent del grup de folk, totes les cançons pacifistes, la cruel guerra, totes aquestes, que es van donar força i esperança per negar-nos a fer la mili, i llavors va ser fantàstic.
Quan tu vas dir que no volies fer la mili, els únics que es negaven a fer la mili per motius religiosos, no per motius polítics com tu, eren els testimonis de Jehovà.
Sí, i alguns adventistes del setè dia també, però sí, sí.
Que també van estar a la presó, aquests testimonis, sí, sí, de Jehovà, que donaria per tota una altra història, sí, diguem, però història... per motius religiosos. Ells no volien estar considerats, sí, sí, dins aquesta lluita política.
150 testimonis estaven ja a la presó.
Imagina't. I llavors tu... diguem, com ho vas fer per dir-los en aquell exèrcit franquista que tu no volies fer la mili?
Bueno, el primer que s'ha de dir és que és molt bo recordar l'època de la insubmissió, perquè va ser una època heroica.
I la dels anys 90, sí. La del Sergi Sol.
Ho dic perquè jo vaig fer això amb el franquisme. Ja sabies que allà poques opcions tenies. Però, clar, ho van fer quan, amb un govern socialista.
Exacte, el governador.
És terrible, això, no? 20.000 insubmissos disposats a anar a la presó. Això era fantàstic. Jo no ho podia ni imaginar. Llavors, jo entro a la universitat i començo una mica la lluita antifranquista. Formo part del sindicat democràtic, tinc càrrecs, i a l'estiu anem a França a respirar llibertat, amb autostop, amb la motxilla i tal.
Com feien tan joves, no?
Exacte.
Conec una comunitat... La llibertat era 100 quilòmetres, no?, a la frontera.
Però clar, quan arribava, bueno, era una cosa... Llavors jo, quan, en un d'aquests viatges, conec una comunitat que es diu l'Arca, que l'havia fundat l'Anza del Basto, que havia sigut deixebel de Gandhi a la Índia. I el Gandhi li va dir, vés a promocionar la no violència a Europa. Aquí jo conec tot això, una comunitat que a mi em deixa una mica... Feien ioga, agricultura biològica, cantaven cançons tradicionals, feien dansa, vestien de cotó i eren objectors de consciència. Clar, ja, bueno, jo era una esponja i em vaig quedar... I a partir
d'aquí... Clar, però tu havies de ser-ho a Espanya.
Clar.
Que no és el mateix, clar.
Tenia una dificultat. Llavors, afegida.
Jo vaig estar 2 anys per decidir-me i 2 anys més preparant-me. O sigui, no va ser una cosa improvisada.
Clar, és que aquí tenim una cosa, que és que hem ajuntat 2 persones de 2 generacions diferents gràcies a la lluita, com la del Sergi Sol i tants altres centenars i milers d'insumisos dels anys 90, com a la lluita precursora del PP-11 dels 70, els menors de 35 que ens estiguin escoltant no han hagut de fer la mili. És a dir...
Però que no creguin que sigui gratis, eh? Més de 1.000 anys, o a prop de 1.000 anys de presó. Va costar acabar...
A prop de 1.000 anys, si sumem tots els insumis, tots els mesos, sí, sí, anys que han passat gent.
Pensa que hi va haver en Canavarra, a la presó de Navarra, i va arribar haver 200 insumisos a la presó, eh? A Navarra, sí, 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 va ser, sí, un escàndol. Sí,
sí. Clar, la diferència segurament, però, és que tu, Sergi, quan prens la decisió, ho deies abans, no? Sabies que era una possibilitat, entre moltes, acabar a la presó, però segurament tu, Pepe, quan tu dius... Vale, ara sí, diré que no, vaig a fer la mili, em presentaré allà al davant...
Jo anava de cap.
I sabies perfectament que la presó era la teva sortida.
Sí, a més jo havia parlat molt amb objectors francesos, suïssos, belgues, i molts d'ells havien estat a la presó.
Però llavors hi ha un dia que no has de parlar amb objectors suïssos o francesos, sinó que has de parlar amb militars espanyols, sí, sí, i els has de dir, no, és que jo no vull fer la mili. Com els hi dius? On va ser això?
Bueno, no va ser fàcil perquè penseu que havia tota una campanya internacional preparada i l'inici era que jo em negués a fer la mili. Jo estava una mica collonit per si a l'últim moment no m'atrevia, no? Però bueno, al final vaig dir no vesteixo l'uniforme i llavors em van tractar amb un gran respecte. El cabo ha dit, a mi no em diguis res, queda't aquí, quan vingui el sergent li explica. Vale, el sergent, escolta, a mi ningú, quan vingui el capità, li... Així com els meus companys es tradaven, burro, cabró, no sé què, aquí firmes, a tothom, tot per posar-los en drecera i fer-li por, a mi em tractaven un respecte, i dic, bueno, això de moment va bé, no? Llavors em van dir, escolta, si no vols fer la mili, aniràs al calabós. Dic, sí, sí, ja ho tinc clar. I llavors em van portar al calabós. I quan vaig entrar al calabós...
I no et van dir, però per què no vol fer la mili?
Això va ser tot, sí, però de moment, bueno, em van dir, sí, pensa tu i demà m'ho tornes a dir.
I si et donaven el benefici del dubte.
Has pensat alguna cosa? Tu estic aquí tranquil i m'ho diu. I demà, sí, sí, jo continuo. Però llavors portarem al calabós.
Clar, és que els dos, fixa't una cosa, que, clar, anys 70, anys 90, ara som l'any 2019. Ara estem parlant molt de que s'ha de complir la llei. Vosaltres dos vau fer una cosa que és desobeir la llei que hi havia?
S'ha de complir la llei justa. La llei injusta s'ha de desobeir sempre per millorar la llei. I això és un respecte per la llei extraordinari.
Però és on anava, perquè vosaltres dos veu desobeir, no veu complir la llei en el seu moment, i llavors aquesta llei va canviar.
Clar. Sí.
Dels 70 als 90 ja hi havia hagut un canvi, que és que hi va haver una llei d'objecció de consciència i es podia fer una prestació social substitutòria.
Una opció més.
Que era una opció més, que el Sergi Sol i tants altres no ho van veure bé i vam néixer el moviment de la insubmissió a les dues coses.
Perquè la lluita era més forta.
Però clar, llavors arriba un moment, l'any 2001, que és que un govern, en aquest cas no un govern socialista, sinó un govern del Partit Popular...
José María Aznar.
I mira qui era el ministre de Defensa que diu això.
Señoras y señores, se acaba la mili.
Heu conegut aquesta veu?
Sí.
No,
te la torno a posar. Sí, per te la torno a posar, mira.
Señoras y señores, se acaba la mili.
Federico Trillo manda huevos.
Embaixador a Londres després.
Exacte.
El conquistador de la isla de Perejil.
Clar, suposo que això és el que dona sentit, ni que sigui amb efectes, diguem, retroactius, a dir, hòstia, va valer la pena passar uns mesos...
Però no va dir per què, i després van explicar. Tenien por de que en un reemplaç no hi anés ningú. Això va dir un cap de l'altre estado major, en una entrevista. O sigui que, i clar, imagina't un reemplaç que no va ningú a la mili, havien perdut tota la legitimitat. I abans de fer això, van haver d'adelantar la mili voluntària que estava prevista pel 2012. I van fer el 2000, i ningú volia anar, ningú van haver de revisar l'estatura, el coeficient, perquè ningú volia anar a la mili ni cobrant. O sigui...
Sergi Sol, quant temps vas estar al Calameco l'any 91?
Ostres, ara no me'n recordo massa bé, sé que vaig entrar a principis d'estiu i devia sortir abans de l'11 de setembre, perquè l'11 de setembre vaig parlar al Fossar de les Moreres per explicar el que m'havia passat. Jo era militant del moviment de defensa de la terra, jo sempre havia estat vinculat a l'esquerra independentista, i vaig xerrar allà, i no sé, unes quantes setmanes, l'estiu, vaig passar l'estiu, sempre dic que és l'única vegada que l'Estat m'ha pagat la pensió completa. No? És l'única vegada que m'ha passat. Quan deies això ara de quina és la reacció que quan demanaven explicacions, a mi després de tot aquest període d'estar al Calameco em va venir a buscar un altre furgó militar, per cert, en aquest cas uns guàrdies civils molt amables que em van convidar a una Coca-Cola i tot, perquè la vida hi ha gent per tot. No em van venir allà i a més em van parar a un lloc fresquet que era cap a Galícia i em van... perquè hi havia de fer la mili al Ferrol, per tant a la Marina. Llavors em portaven a declarar davant del jutge militar de la Corunya, que és el que m'havia ordenat el meu empresonament. I quan estava davant d'ell, aquell home, recordo que entro, em va assistir un advocat voluntari de Comissions Obreres, que ràpidament no sé través de qui, li van dir, ves aquest pobre nano que està aquí sol. I quan estic allà, recordo que va agafar la bandera, una bandera espanyola molt grossa al darrere, la va agafar i em va dir, esto es la bandera d'Espanya.
El jutge, diu, això, eh?
Sí. Tú deberías sentirte orgulloso de ella, eso te debería hacer un gran orgullo personal de servir a tu patria, de servir a España, la bandera. Y llavors em va mirar i vaig dir, pues me sabe mal, porque está claro que yo no sirvo para esto, porque a mí no me produce ninguna emoción especial la bandera. Pero ¿cómo que no? Y llavors em va començar a dir, fins i tot, que si mi madre no estava orgullosa de mi, pues li asseguro que ma mare està molt d'acord amb mi i no, tampoc no sent cap passió per la bandera. No? Llavors és una cosa que em va semblar insòlita, no? D'aquell nacionalisme espanyol, no, jo tan castís, no? I d'aquell home, fins i tot, jo crec que era sincer, li costava d'entendre que jo no m'emocionés com ella amb la bandera, no? Una cosa sorprèn, jo no vaig faltar en cap moment al respecte per res, però aquell home estava francament sorprès que jo no compartís la seva emoció.
Estava fins un punt ofès, no?, segurament.
Sí, tant, molt ofès, no? Tan molt ofès que em va tornar a la presó.
Clar, aquí passa una cosa, que és que el Sergi Sol, portes molts anys a Esquerra Republicana, treballant en comunicació, portant la comunicació del partit, després també va ser cap de gabinet de la vicepresidència, amb l'Oriol Junqueras, ara acabes de publicar un llibre que es diu Fins que siguem lliures, que és una mica la crònica de...
Un llibre on hi deia que estic convençut, ara no ho recordo, que estic convençut on explico la història del PP1 en aquest llibre.
Sense conèixer-lo, que us heu conegut avui, imagina't.
Sí.
On volia anar a parar? Que és que tu, sent la mà dreta de l'Oriol, estic segur que abans que l'Oriol entrés a la presó, tu li havies parlat de què era la presó, perquè tu hi havies passat. I ha sigut aquesta conversa amb l'Oriol?
Sí, amb l'Oriol i amb tota la gent de la permanent. Hi ha un moment que jo crec que això té un gran valor. És a dir, la cultura política d'Esquerra, ja no dir-te del PDeCAT o Convergència, no era una cultura política com la del País Basc, de l'esquerra Berchale, no? On hi havia una constant acció i repressió. Aquí no estàvem acostumats, aquí no era habitual que la gent entrés i sortís de la presó. Al País Basc sí que era habitual. Era, durant molts anys era molt habitual que hi hagués gent que entrés, gent que... però aquí no. Per tant, la presó per nosaltres era un fet insòlit, aquí ningú tenia interioritzada la presó, no hi havia una relació amb la... no es coneixia la presó. Tota aquesta gent, el Raül, l'Oriol, el Puigdemont, cap d'ells s'hauria imaginat o pagava la presó o a l'exili. I jo recordo que intentava desdramatitzar la situació, també és veritat que jo pensava que no acabaria com ha acabat això. No creia que podia ser...
Què li deies a l'Oriol sobre la presó?
Doncs primer li deia que no passa res, que de tot arreu se'n surt. Després li deia que això, que creia que difícilment això passés. I també li feia broma, en aquest punt, bueno, és així, suposo que ho vol explicar, perquè en aquell moment en tot cas era per animar. Els deia sempre a la permanent d'Esquerra que allà estava allò així de formós i que quan vaig sortir de la presó vaig dir que mai m'ho havia passat també després de sortir de la presó, que vaig passar una temporada esplèndida després de sortir de la presó, que tenia una certa expectació.
Sí. Entenem passar-se bé, com?
Doncs, doncs que devia...
Un héroe.
Sí, generava una certa expectació,
diu, no? Sí. Entre el parroc bé femenina generava una certa expectació, sí.
Ara
sí.
Te'n penedeixes d'haver fet aquestes conyes? O sigui, veient que porten més d'un any a la presó, veient que estan a les portes d'un judici?
Si me'n penedeixo.
D'haver fet aquests comentaris o d'haver desdramatitzat la presó?
No, jo crec que hi havia un moment que tot era difícil, que ens havíem d'animar uns als altres. I jo crec que el que té valor de tots ells, perquè el meu al final van ser uns mesos, com una setmana, és que no me recordo exactament quan, però, clar, a mi no em van demanar mai 25 anys de presó. A mi, certament, em van tenir també en presó provisional.
Et van arribar a jutjar?
Sí, però van jutjar al cap de 4 anys i quan va arribar el judici, que va ser a la Corunya, em van condemnar només a 4 mesos, no sé què, i per tant que jo ja havia complert, i a més la pena era molt petita, ja me'n vaig oblidar. Sí que em va passar, això li vaig explicar a la Maria quan em trucava per dir, explica'm el cas, que clar, que el que sí que va ser cardat és que et feien anar un cop per setmana, un cop em van alliberar, un cop per setmana a signar la caserna de la Guàrdia Civil de Sitges. I clar, jo em tenien a vegades ja 2 i 3 hores per signar cada setmana, i era bastant insuportable. A més, que sempre hi havia algun comentari, però en tot cas era l'obligació.
És veritat que no podia sortir a l'estranger. Exacte. I una vegada li vas enviar una postal des de Florida amb el jutge?
I veia un moment, com portava un any, que ja n'estava tip, i vaig dir, me'n vaig a casa matia, amb la germana de ma mare, viu a Florida, i vaig dir que me n'anava sense demanar permís a ningú. I quan estava allà, vaig anar a comprar una postal, vaig escriure amb el jutge, i li vaig dir, senyor juez, a su disposición estoy unos días en casa de mi tía, pasándolo bien. Pero sepa usted que cuando vuelva estoy a su disposición.
El cas del PPB Unza va ser una mica diferent. Dos consells de guerra.
Sí.
Dos consells de guerra.
Dos medalles que porto amb orgull.
Una estada molt llarga a la presó de Jaén.
Sí, bueno, en total, en diferents presons. Dos anys.
Dos anys.
Sí, en diverses presons.
Dos anys de diferents presons. I, a més, clar, quan sorties de la presó després d'haver complert la pena del primer consell de guerra, que era un consell de guerra per desobediència, és a dir, per no haver obeït a la llei que hi havia... Llavors et diuen, no, però escolti, però és que vostè ha de fer la mili encara una altra vegada.
I si no havies complert, clar.
Ah, però si jo estic aquí perquè no la vull fer, la mili.
La segona vegada per deserció.
I fan un segon consell de guerra per deserció. Sí, sí. En total passes 2 anys a la presó.
I després al Sàhara.
I després al Sàhara a fer què? Això al Sàhara no ho entenc.
A acabar la mili que
acabar no la mili fet. Que no havies començat.
I, vaig estar 15 mesos allà al Sàhara, en un batalló disciplinari, a la caserna de la Legió, de quartel de Sidi Bouya, a l'Ajunt. Nosaltres anàvem de marrón i el legionari de verd, o sigui, que eren com la deshonra de la caserna, i allà vam estar 15 mesos i ja em van donar la llibertat. No teníem arma ni instrucció i fèiem serveis auxiliars. Teníem el desert del mar i entremig havia una certa llibertat, com els soldats.
És l'orgull de la teva vida, PPB Unza, haver sigut el primer objector de consciència, la primera persona que per motius polítics a Espanya diu no vull fer la mili?
No, el meu orgull són els insubmisos. Els insubmisos va ser fantàstic. Jo no podia pensar que 20.000 insubmisos estaven disposats a anar a la presó. Això per mi va ser una cosa extraordinària.
Però de les coses que has fet tu a la vida,
molt content.
És de la que més content et sents.
Sí, em sento molt content perquè era una època molt difícil, era un tema desconegut, però bueno, jo estic content de que molts amics van donar la vida i la llibertat per la meva llibertat. I clar, això sí que dona orgull.
A nosaltres ens parlaven, jo no coneixia gaire el moviment antimilitarista, no coneixia, però a mi em van parlar del PP Unza a través del moviment d'objectors de consciència, no?, que es veia doncs, com un referent, no?, com els que havien començat doncs, a parlar d'això, doncs, els que havien sentat càtedra, els pioners, no diguéssim, en rebutjar la institució militar i la mili obligatòria, no?, i es parlava del PP Unza, jo no havia sentit a parlar aleshores.
Això és teu, diu el Sergi Sol.
És que és aquella època... Jo em vaig cridar amb el Ros Radical Basc i la Polla Records era un grup que a mi m'entusiasmava. La Polla Records, Cortato, Vomito, tots aquests grups del Ros Radical Basc, que jo els escoltava moltíssim.
Sí, que segurament que al País Basc, a Navarra, que hi havia molts insubmisos, diguem, també bevien d'això, no?
Exacte, sí, m'encant. A més, eren els abanderats i tot, no hi havia grup que no hagués fet alguna cançó dedicada a la insubmissió, no? Promover la insubmissió, diguem, incitant doncs, els joves a fer-se insubmisos i específicament el Radical Basc hi havia moltíssims grups, vaja, que feien proselitisme de la insubmissió, de moltes altres coses, però de la insubmissió en particular també.
No creieu que és un moviment que per això que deies tu, ha acumulat 1.000 anys de presó, diguem, hi han hagut centenars de persones que han estat a la presó per no voler fer la mili.
I gent que va morir, A Pamplona hi va haver un parell de suïcidis insubmissos que ho van passar molt malament.
Sí,
i
és una lluita dura.
Aquesta lluita dura ha desaparegut, ha caigut amb l'oblit?
No, està tota la gent. Tu quan vas a un lloc i veus que hi ha un ambient de lluita potent, investiga si segur que hi ha algun insumís per allà coordinant-la i organitzant-la. O sigui que, en aquest sentit, el que s'ha perdut una mica tota la campanya que tenim contra l'exèrcit d'una manera tan activa. Però la lluita per la llibertat, per la justícia, per la societat més justa, continua, i això ha sigut una llavor extraordinària. I ho veiem en tot el procés cap a la independència.
Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un
que que estem contents que gràcies a Islàndia, gràcies a la ràdio, avui us hagueu pogut conèixer el Pepe Beúnza i el Sergi Sol.
El que s'ha de dir que a Pamplona s'ha fet una plaça de la insumissió on estava la presó fa un mes, amb una placa que diu que els joves insumissos són un model per tota la joventut navarresa i de tot. I val la pena anar a fer-se una foto amb aquesta placa.
Està reivindicant una plaça de la insumissió a Catalunya, també?
A tot el món. Eliminem tots els monuments als generals i tots aquests criminals i fem monuments als desertors, als insumissos, als objectors...
Pepe Beúnza, el primer objector polític que hi va haver a Espanya, que avui ha sigut a RAC1. Gràcies, Pepe, per haver vingut. I el Sergi Sol, que l'any 91 es va negar a fer la mili, juntament amb centenars, milers de persones, de joves més, que van dir no a la mili, no també a la prestació social substitutòria, i que ara està havent de patir, diguem, també aquesta presó, diguem, a través de doncs, la gent del seu partit, d'Esquerra, de l'Oriol Junqueras, del Raül Romeva, i tots els presos que estan esperant el dia 29, avui hem sabut que els hi tocarà ser a Madrid.
Sembla ser, sí, que ja els traslladaran a Madrid, sí. De fet, m'has de dir que jo crec que és bastant més dur el que estem passant ara que no pas el que estem passant abans. És més, per exemple, que parlàvem del rock radical basc, escolta, les cançons del rock radical basc es deien autèntiques, potser fins i tot, no em diria animalades, però sí, es deien coses molt gruixudes, i mai no havia passat per res. I ara, en canvi, tenim doncs rapers o gent que per fer una lletra o per fer un tuit, fins i tot per fer un tuit, estan processats o han acabat amb condemnes, no? o amb sol·licituds d'ingrés a presó. Per tant, respecte a les hores, tot i que comparteixo tota la reflexió que feia el Pepe Beúnza, en segons que no hem avançat, és a dir, l'Estat ha involucionat, i avui els drets i les llibertats que l'any 91 ens semblaven que no eren suficients, resulta que eren bastant més sòlides que no pas ara, no? Vist el que està passant. Ja no parlo només dels presos de catalans, dels presos de l'Oriol Junqueras o del Raül o del Jordi Turull. Parlo, per exemple, d'això, no? De que puguis acabar a la presó per una cançó.
La llei Mordassa és una llei feixista i l'hem d'eliminar.
Sergi Sol, Pepe Beúnza, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Albert, i a tu, Maria.
A vosaltres. De soldats disparant a l'infinit.